Duguete, de primer es pega un boleón, la pega Gerard mitja volta, davant de Dimitrovic, xuta Gerard, gol! Gol, 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 com entra el bar la mare que l'ha parit. Gol de Gerard Moreno.
Son tiempos tan raros, todo va más rápido que ayer.
Són temps estranys, però el Villarreal segueix ahí, i nosaltres també. Contacteu al 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, a Ràdio Villarreal.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Pues así estem, un rato, hasta les 3, des de Ràdio Villarreal, per a intentar contar el que passa o les coses que són notícia en el Villarreal Club de Futbol. Home, tenim l'equip que ha fet l'última sessió de treball i suposa que descansarà al cap de setmana. Tenim els internacionals per ahir repartits en Jeremy Pino, en plan a l'Obèstia, en Pervis Estupinyan, que va passar de rebre xulits a acabar sent aplaudit per els seus seguidors en el partit de la seva selecció. Tenim a les xiques que estaven pendents de jugar davant del Granadilla Tenerife, però el volcà Cumbre Vieja els ha impedit volar des de Tenerife pel tema de la cendra i sembla que el partit va a ajornar-se. I tenim el bé que el diumenge és l'estrella invitada, no? Perquè sent líder, juga a casa, rep el Sevilla Atlético, és una bona oportunitat per anar al futbol. Així que anem a parlar de tots ells i del que és el cap de setmana i del que és notícia en el Villarreal. Però sens dubte n'hi ha un nom propi en el Villarreal Club de Futbol en les últimes hores. Si veus la premsa, trobes que Jeremy Pino és entrevistat en les pàgines del diari Marca, que els companys del diari Mediterrani conten que Jeremy és superstar, que en les tertúlies de ràdio i de tele, bueno, menos en una que volen que guanyi França, Espanya, se parla de la irrupció de Jeremy Pino, i existen datos per a contar-vos l'última hora. Quina és l'última hora del Villarreal en Jeremy Pino? És fàcil. Que de fa ja dies, de fa un temps, el Villarreal Club de Futbol treballa i negocia en la gent i l'entorn de Jeremy Pino per a intentar millorar-li el seu contracte i ampliar-li la seva clàusula. Això vol dir que el Villarreal ja fa un temps que és conscient que Jeremy Pino és ara mateix un futbolista que ha pegat una eclosió brutal i que va a tindre, si no ho té ja, l'interès de clubs importants per emportar-se'l. Vamos, que la clàusula de 30 l'ERE les ha quedat curta i que el que cobra Pino per a lo que aporta i el que està donant en el Villarreal és un problema. Ja ho van fer en Pau i ja ho van fer en Rodri. Rodri va dir que sí al principi i després va allargar el tema perquè el va cridar el Xolo. Ja sabeu com va acabar allò. Vam renovar a Rodri, vam doblar la seva clàusula, que era de 12 quilos a 24, perquè l'Atlètic de Madrid pagara aquests 24 i se'ls emportara en el mes de juny. En el cas de Pau va anar bé la història perquè en una època com ara, justet com ara, el Villarreal Club de Futbol ja sabia que Pau estava en l'òrbita de la selecció absoluta i el va blindar abans de que el cridaren i de que haguera esta revolució al seu voltant, pujant-li la clàusula a 60 milions. És el que estava fent el Villarreal. El que passa és que, per sort, Jeremy, per mala sort, jo diria per nosaltres, les lesions en la selecció espanyola de futbol, el seu nivell en la selecció sub-21 i el seu nivell en el primer equip i la presència de Luis Enrique han fet que Jeremy pujara a l'absoluta abans d'hora, abans de lo que realment tots pensàvem. I després de veure el contra Itàlia, pues, lo de sempre, que tenim milionades de secretaries tècniques i al final els clubs grans de futbol van quasi, quasi a col de calbot. Així que quina és la notícia? La notícia és que el Villarreal ja treballa, ja treballava fa temps, la millora de contracte i l'augment de clàusula de Jeremy Pino. Quina és la mala notícia? Que pel que jo sé, això no està ni firmat, ni acordat, ni ara mateix se pot dir que ho tenim fet. Per tant, està clar que a Jeremy Pino el pot marejar i el van a marejar, perquè si ja sabien tots que en este any havia crescut d'una manera descomunal, el que va fer l'altre dia, pues ja fica tot el món en alerta i diu, oi, cuidao, este qui és. Al final d'esta història tot depèn del futbolista. De lo que vulga fer, de les sensacions que tinga i de la capacitat que tinga el Villarreal de fer-li veure que lo millor per a ell és continuar molt de temps així. Home, a Pau Torres no li ha anat mal. Va renovar o ampliar i aquest estiu ja n'hi havia 55 milions damunt la taula per emportar-se'l. Tenim casos de tot tipus. A Rodri no li va anar mal. Va acabar en el City. Però en l'Atleti del Xolo va estar content, però al final no tanto, eh? Per tant, lo que vos di ahir, que el Villarreal és una fàbrica de futbolistes, sí. Que vindran més Jeremy Pinos, segur. Del nivell d'ell, difícil. Que no n'hi ha que tindre ànsia ni locura, pues no. Que el van a marejar els clubs grans, segur. Que el Villarreal té opcions de millorar-li, ampliar-li i blindar-li una clàusula millor, pues també. És en lo que estan. Bona vesprada, Rubio.
Bona vesprada, Javi.
Normal que el Villarreal ja estiguera treballant per blindar a Pino. Esperem que Pino i el seu entorn estiga receptiu a aquesta possibilitat, no?
Que tinguen cap.
Bueno, segons lo que tinguen, si és que tenen algo diferent, eh? Claro. Jo sempre dic el mateix. En això del futbol hi ha tres o quatre coses que fan que perdi l'Oremus. Una és el Madrid i els seus diners, i ara els diners que n'hi ha en el futbol, que n'hi ha autèntiques barbaritats. Però jo crec que Jeremy és conscient i sap d'on ve, on està i on pot créixer. I on ha crescut realment, que és així. Per tant, anem a esperar. Això ha vingut massa pressa, eh? Massa ràpid. Sobretot esta eclosió final, no? Perquè Pau va pegar una petarda guapa, Rodri també, però jo és que crec que Pino encara l'ha pegat millor, no? Perquè és esa faceta atacant, golejador, desequilibrant, i això se paga, tio. Això val molts diners i els clubs de futbol se tornen autènticament tarumba.
És que crec que Pau, ho havien comentat abans, crec que Pau la primera convocatòria no va arribar a tindre ni un minut.
Sí, sí.
I Pino pràcticament ha sigut el millor del primer partit.
No. A Chugüez el van convèncer i la clàusula és de 100 quilos. N'hi ha molta gent que s'hi ha apostat per quedar-se. Jo crec que Pino va apostar per quedar-se. Jo estic convençut que abans de gener o febrer el Villarreal ens dirà Pino 2020 i tantos. No?
2025, va.
Pues eso. Ala, anem a ello. Les xiques no juguen, no?
No.
I el B sí.
Sí, el Villarreal B jugarà el diumenge a les 5 de la vesprada.
O sea, que mos queda un partit de futbol llavant.
Però bo, per disfrutar.
Sí, bueno, espere que la gent vagi. Per anar a veure el B, què n'hi ha que fer?
Crec que n'hi havia que demanar QR.
2 i 13, pues parlem de tot això. Com diem, primera notícia del dia, el Villarreal ja treballava, abans de que Pino se n'anara a la selecció, una millora, un blindatge. Esperem que siga així i esperem que puguem dir que anem a tindre Jeremy per amunt tot rato. És almenys la il·lusió que tenim tots. És també el que jo crec que puga passar. Anem a ello. Vinga, anem a ello. Avui hem quedat en Alberto Etzogo. Alberto Etzogo és un comentarista de gol i d'altres televisions. També crec que està en Movistar moltes voltes. Especialista en el futbol africà perquè ell ho és de Sabadell, va jugar al Sabadell, si no recorde mal, però coneix a la perfecció el panorama futbolístic africà. Per tant, és una bona mira per a que ens conte aquest canvi de mercat en el Villarreal de futbol. Rubio, mirem tu i jo és la volta que més africans té el Villarreal en la seva història.
Sí, és la volta que més africans té. De fet, crec que podríem perdre a 5 jugadors per a la Copa d'Àfrica. Mm. I això que en la vida havíem tingut tants.
Veurem, i parlarem amb ell, d'aquests 5 jugadors. I com es parla de Serge Aurier. Seguissis a Aurier a Instagram, el seguiu tu, Marta, que eres instagramer?
Sí, ja el seguís des del primer dia.
Fa, no avorris a ningú, eh? Igual és cantant, que joan al tennis, que resant...
Li agraen, no? Les res, li agraen.
Sí, sí, mare meu, no para. Bueno, parlem del Villarreal més africà de la història, en Alberto Etjogo. A més, hem quedat en Adri de la Fuente, és el defensa que acompanya a Pablo Íñiguez en el B, perquè fem prèvia d'aquest partit del Villarreal davant del Sevilla Atlético. Ah, i vull parlar del FIFA i de l'equip de FIFA que té el Villarreal Club de Futbol. Estem millor mirant això de la FIFA, esta, dels punts als futbolistes. Estic un poc indignat perquè tenim a Parejo i a Gerard, que són els millors, no? Marta, crec que ho controla esto, això.
Sí, Parejo, per exemple, és el que més passa i després Gerard és el que més regateja.
86 punts té Parejo i l'altre, no? De mitjà.
Sí.
I el que menys?
El que menys raba en 72.
I davant Foyt.
I davant Jeremy en 73.
I Foyt en 75. Doncs
pues a Dalot li han ficat 76.
A Dalot 76.
Al nostre amic Dalot.
I aquestes coses no... Tia, Foyt té 75, Foyt? Que va veure el que va fer el punt aquest dia.
I Carvajal 85.
Carvajal té 85 i Foyt té 75.
No, però és que Sergi Roberto té 88, jo a la mateixa posició.
I Jordi Alba 86.
Sergi Roberto quant té?
81.
Mare. Jo després de veure lo de Foyt, passe del FIFA. Olímpicament. Passe del FIFA. 2 i 17. Vale, anem a ello.
Esports amb Javi Mata.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
2 i 19. Per cert, internacionals, la història de Pervis Estupiñán que no té desperdici. Diu la premsa d'Equador que ahir va jugar la tri, no? Li diuen?
La tricolor, sí.
Jugar la tri, Estupiñán és lateral. A Estupiñán li estan pegant algunes garrotades en últims partits de la tri, no? No estava al nivell. Igual que el Villarreal, jo crec que havia perdut un poc, diguem, ese ritme, esa concentració i ese nivell de joc que sí havien vist en altres èpoques en ell, no?
Sí, de fet, l'afició preferia l'altre lateral.
Qui és l'altre lateral?
Mario Pineda.
Vale. I ahir juguen a on?
En Guayaquil.
Vale. I donen l'alineació és a jugar Pervis i li xulen les primeres jugades, diu la premsa.
Sí, sí, el van xular.
La notícia és en quin diari estem llegint-la nosaltres per contextualitzar el tema, perquè penso que molt l'estem inventant. És una crònica que ve d'allà i que diu que Pervis Estupiñán le cambió el paso a los aficionados, ¿no?
Es el futbolero.com.
Vale. ¿Qué diuen?
Sorprendió con cómo recibió la hinchada Pervis Estupiñán en el Monumental, pese a que piden que ya no le llamen más.
El protesten, diuen que no el volen, i acaba Pervis Estupiñán fent un partidón. És més, crec que li han donat el més destacat del partit, i jo diria que l'altre dia contra el Betis ja va estar molt bé, i ara en la selecció sembla que també ha estat molt bé, no? Els números canten.
Sí, 90 minuts, 4 passades clau, 3 de 3 en regats, 6 de 8 en duels guanyats, 3 de 5 en balons llargs, 6 de 9 en balons creuats, o sigui, pràcticament va estar perfecte en tot.
Sí, sí, fer un partidó en Pervis. Algú més dels nostres va jugar? No.
No, perquè Foy no estava ni convocat.
Va empatar a Argentina, no?
0-0.
Per cert, quina és l'agenda dels internacionals?
Sí, ara a les 3 de la vesprada tenim a Urier, a les 9 a Mandy, i després el diumenge la final de Pino i de Pau, i tornarem a tindre la matinada del diumenge al dilluns als sud-americans. Dir que demà també tenim a Iker en Andorra contra Anglaterra.
A Orier, el pots veure això per la tele? Se pot
en
veure?
YouTube el fan.
Orier és el capità de Costa de Marfil.
Sí, i ho tira tot.
Sí, ho tira tot. Falte, és el Maradona d'ahir, no?
Sí.
Joder. Parlant de Jeremy Pino, ja vos dic al principi del programa, és una norma habitual, Marta, està en t'ha dit, mira a veure quan el Villarreal li oferís ampliació i millora de contracte als jugadors que arriben de la cantera una volta se senten en el primer equip. I hem centrat dos casos, el de Pau Torres i el de Rodri, que jo crec que són els dos casos referents de la plantilla grogueta, i els dos jugadors que han acabat sent internacionals i d'un nivell altíssim. Quan va oferir el Villarreal a Rodri la renovació?
A Rodri se li oferís en desembre. En octubre està paralitzada i després en desembre és quan diu que sí, renova, i en després ja és quan el crida a la selecció.
Al Villarreal li oferís a Rodri la renovació en octubre.
Sí, i ahí està un poc paralitzada.
I ahí ell diu que sí, però se para, diu que lo hablamos i tal. En desembre el Villarreal li oferís la renovació i se dona compte que ho té aparaulat en el Atlético de Madrid. I arriben a un acord que el jugador firma la renovació perquè havia donat el seu sí en octubre, puja la clàusula de 12 a 24 milions i acaba pagant l'Atlético Madrid 24 milions.
Sí, perquè en maig del 2018 és quan se'n va.
Sí, se la pira, o sigui, ell ja en desembre sap que se'n va. I aquesta història, recorden, en l'Hotel Palace Borea, la família Rodri, pareixia que estava tot fet ja a finals d'any i que anava a anunciar-se la renovació, que havia vingut negociant-se des d'octubre, i se'n va tot per l'aire. En Pau Torres,
en Pau,
fan el mateix que en Rodri, però Pau firma.
Sí, a Pau li ofereixen en octubre també, finals de setembre, octubre, en octubre diu que sí, el dia 2 d'octubre del 2019.
I el dia 4 el convoquen a l'absoluta.
I el dia 4 convoquen en la selecció absoluta, però no juga.
I en Pino estem fent el mateix. Lo que passa que en Pino Rubio mos ha pillat el contrapeu. Per què dic que mos ha pillat el contrapeu? Perquè no és lo mateix una negociació en un Pino que sí, que està despuntant en el Villarreal i que ja té una certa repercussió, a la bomba que tenim ara mateix entre les mans. Perquè, claro, després de veure-lo de la selecció, tot el món se pensa que Pino és el nou Raúl. Per què està Pino en la selecció i ha debutat abans d'hora?
Claro, jo crec que així ja ho van mig dir un dia de trampa per la vesprada.
Sí, 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 sí.
Que estan lesionats Morata, Gerard, crec que Olmo també. Era el millor de la sub-21 en l'anterior convocatòria.
Soler
també està lesionat. Claro, dius, igual Luis Enrique tira de la sub-21 i el crida. I al final és la cridat.
I així n'ha sigut. Damunt té la sort que se fot Ferran Torres a la mitja part i que el jugador de banda que té que substituir-lo o que pot portar això és ell. I acaba ficant-lo i acaba armant-la. Com vos dia, en Pau va eixir bé, en Rodri va eixir mig bé però se'n va anar, el següent en la llista Jeremy Pino. El seu entorn i el futbolista decidirà què fer en el seu futur, perquè ofertes va tindre. O sigui, és massa cantarín que Pino ara mateix és un dels millors jugadors jovens i de projecció del futbol espanyol, i va vindre gent, perquè 30 quilos per un tio com Pino te pareix barat o cara?
Depende del presidente que tenga. Home, si ve Mohamed Bin Salman es poque, ¿eh?
Mohamed Bin Salman te compra Pino, se compra el poble, se emporta la basílica San Pasqual y a todo lo que vulga.
Para el Barça igual 30 es una montaña, pero el Pasegonski es poque.
Pues sí. Bueno, estarem pendents del cas Pino, però que sapigueu que el Villarreal no li pilla contrapeu, que ja fa temps que està en ese tema, que ja fa temps que vol blindar al jugador, que ja fa temps que vol passar esa clàusula de 30 a algo més. A Pauli le van passar lo mateix, de 30 a 60. Fem un pau, no, o què?
I lo de Chukwueze encara va ser més bèstia, no?
Chukwueze passar de 30 a 60 i de 60 a 100. Li van fer una renovació. O sea, dos en uno. Una van fer una i després una altra. O sigui que és lo que hay. Per cert, parlant de seleccions i de més, l'altre dia ho parlem tu i jo, Rubio. Pino és el número d'Àneu. Va dur el que és el 20, però és el número d'Àneu.
És el d'Àneu.
És el d'Àneu de convocats en les seleccions. Perites la llista dels que han,
sí,
han fet debutar?
Unai, Guaire, Sena, Capdevila, Ángel, Santi Cazorla, Marchena, Bruno, Borja Valero, Mario, Asenjo, Denis Suárez, Rodri, Fornals, Albiol, Gerard, Pau i Pino.
Mm-hmm. Per cert, parlant de renovacions, el Villarreal també està treballant la de Trigueros i la de Raúl Albiol, que jo crec que també el dia que vulguen mos faran un Trigueros de por vida y un Albiol dos años más, ¿sabes? Pero bueno, ya cuando ellos tinguen ya lo anunciarán. Tema africans, que es el que a mí me descuadra. Este año hay Copa África, ¿no?
Sí, en gener.
Y tenim més africans que mai en la vida.
Claro, podrían anar Boulaye Dia, Chukwueze, Danjuma, Aurier y Mandy. Y no
porque Danjuma irá a Holanda. No toques, no manejes.
Y no conte que Jackson la revente tan en el B que igual también el criden.
¿Africans cuántos n'han fichat en los últimos años?
Son, si contarem a Makanaki, 16. Y si contarem a Mabu, a Dasat.
Makanaki, ¿por qué no tienes que contarlo, tío?
Ah, oh, vale, vale. El contem. 16 y contar a Mabu, que era d'Angola, Dasat.
Dasat. 10 africans.
En total hem tingut.
I en els últims 5 anys és quan més. Bakambu, Ekambi, Anguissa. Este any, bueno, Boulaye Dia. Han canviat Isa...
Ndiaye, també. Sí, Ballí.
Isa percepció de fitxar futbolistes africans. Alberto Jogo és company de la televisió, parla en gol i és, direm, especialista en el futbol africà, no?
Sí.
Bueno, pues anem a saludar-lo. Alberto Jogo, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buena tarde.
Buena tarde. Pues mira, parlem en València millor. El fútbol africà ara mateix és el fútbol de moda? O els jugadors africans, bueno, diria jo.
Sí, ja en parlàvem, a la Rigos aquí, després de l'Italia 90, ja en parlàvem que el futbol africà és el futur. Sí que és cert que a nivell de seleccions costa una mica més, perquè s'ha de tenir en compte que en Àfrica n'hi ha més de 50 països, per tant, és difícil, no?, ajuntar tantíssima qualitat conjuntament, però sí que en quant a jugadors, hi ha jugadors de primeríssim nivell, no? Veiem a Mohamed Salah, veiem al Sadio Mané, a la Lliga Espanyola, per exemple, estem veient en Nesiri jugant realment bé, i estic molt content, no?, que el Villarreal aposti per aquesta via, a més és un equip, el Villarreal, que últimament està portant molts jugadors africans o d'origen africà, i crec que és una bona fórmula, una bona combinació, i crec que el rendiment està sent òptim, no?, per de gran part d'ells.
Sí, en el Villarreal eren reacis, sobretot perquè la Copa Àfrica juga a meitat de la temporada i perquè sempre diuen que el futbolista africà, el problema que tenia, inclús ho diuen alguns dels grans seleccionadors, no?, que la potència del futbol africà era bestial, però l'anarquia que envoltava els clubs, als països, no els deixava tindre una estructura sèria com perquè pogueren, a part d'aquesta qualitat, juntar-la ja com a un bloc, no?
Sí, és difícil perquè hem de tenir en compte que els futbolistes que neixen en un entorn una mica desordenat o desendreçat, doncs després és difícil, no?, demanar-los que siguin ordenats a nivell futbolístic, no? Futbolistes com els africans que venen de famílies generalment molt, molt nombroses, que passen gran part del seu temps al carrer, que no tenen potser aquesta disciplina, no?, o autoritat des del principi, doncs després demanar-hi que el traslladin al terreny de joc és una cosa complicada. Per tant, bueno, jo entenc aquesta resistència, entenc que sigui una mica reàcid, però a poc el futbolista africà està demostrant que també pot entrar bé, no?, en el estàndard europeu. Mm. I el tema de la Copa d'Àfrica és cert. És veritat que l'última Copa d'Àfrica de 2019 es va jugar al mes de mesos d'estiu. També és cert que segons quins països, Javi, en el mes de juny, juliol, fa molta calor i és difícil, no?, poder jugar-hi allà, es perd qualitat, es perd espectacle, però aquesta temporada temporada 2022, aquest any que entra, jugarà Copa d'Àfrica, que estava ajornada pel Covid, jugarà més de gener i febrer. Per tant, molts jugadors que juguen a Europa perdran aquest inici d'any i, evidentment, doncs, això és un hàndicap per molts d'ells.
Home, pel Villarreal no te digo nada. Si estem tots resant perquè Danjuma elitgisca a Holanda, saps? O ara Països Baixos, que com elitgisca a Nigèria, siamo morto, que diuen els italians, eh? Mare meva.
Sí, sí, totalment. El Samucho Cuece és un cas molt clar d'això. Per tant, bueno, doncs són futbolistes. A més, el Villarreal últimament ha tingut el Toko Ekambi, el Sambo Anguissa, ha tingut a Cedric Pacambu. Bueno, doncs és una aposta que crec que està funcionant bé, però és un hàndicap per molts jugadors africans, i hi ha moltes veus a l'Àfrica que van dient que, escolta, si ja els africans ja tenim aquest petit estigma, no?, que potser no encaixaran bé a l'estàndard europeu, si a sobre li afegim,
claro,
que en el mes de gener i febrer no hi seran, doncs sí que pot ser, doncs, un hàndicap al desenvolupament i per jugadors que podrien optar a equips realment bons, doncs els equips decideixen no fitxar-los per aquesta circumstància.
Ja, però imagina't els que n'hi ha, no sé, al nivell que n'hi ha. Ara es parla del Villarreal. És que el Villarreal els últims anys té Bacambú, Zambo Anguissa, Ekambi, joder, ara mateix té a Mandi, té a Chukwueze, té a Bulayeria, té a Danjuma, té a Sergio Rier. Mare meva.
Sí, sí. El propi Eric Bailly, no? Que sí. L'Espanyol va passar pel Villarreal. Eric Bailly es va fer campió d'Àfrica quan jugava al Villarreal l'any 2015 amb la Costa d'Ivori, no? Costa de Marfil, per entendre'ns millor, però sí, n'hi ha molts. Es poden fer una desfeta perquè, a més, el mes de gener és un mes complicat perquè vens del parol, perquè estàs ja preparant-te per les eliminatòries europees. Déu vulgui, no?, que el Villarreal estigui als vuitens de final d'aquesta Champions League, que juga al febrer. Per tant, bueno, doncs és complicat. I a més, els viatges a l'Àfrica són més difícils, no? No és el mateix un internacional europeu, no?, que viatja, no ho sé, doncs a Itàlia i torna, com està sent el cas de Pau Torres, que un futbolista africà que potser ha de viatjar primer a República Democràtica del Congo, i després ha de viatjar a Nigèria, i després fer escala a Etiòpia i tornar, no? Viatges molt més complicats, molt més difícils, però bueno, entenc que aquesta genètica, no?, i aquesta herència genètica de l'Àfrica, doncs fa que sigui doncs més resistent, no?, i que sí. Aguanta això.
Te pregunte, França és l'escaparat del futbol africà, eh? O sigui, ara mateix tots els que hem dit del Villarreal venen de França, el Villarreal ja està fixat directament en tot el que passa ahí, eh?
Sí, sens dubte, el futbol africà. És cert que hi ha molts africans que són nascuts a l'Àfrica i hi ha africans que són nascuts a França i que trien la selecció africana dels seus pares. Per què? Perquè l'Àfrica ha estat una potència colonial durant segles a l'Àfrica. Quan hi ha la independència de molts països africans cap allà a principis dels anys 60, doncs sí que és cert que moltes famílies, quan migren, no?, doncs migren al país que ha sigut la tierra madre, per dir-ho així, no?, doncs senegalesos, malís, també magrebís, no?, com el cas dels argelins, com és el cas d'Aissaman. Llavors els fills d'aquests nois, no?, que han nascut a França, que ara són africans, doncs a vegades opten per la selecció africana, no?, i per això doncs, no és que des de França els reclutin des de l'Àfrica, sinó que ja són nascuts a França, són d'origen africà, tria la selecció africana, i llavors doncs tenen aquest escaparat de mundial. És el cas, per exemple, de Riyad Mahrez, no?, jugador del Manchester City, que tots els coneixereu, doncs és d'origen argelí, com em van dir, és nascut a França, ha jugat sempre a França fins que va fitxar pel Leicester, i ara està al Manchester City. Per tant, doncs, bueno, és un camí natural, diguéssim, no?, dels aconteixements, i moltes d'aquestes són l'herència colonial, no?, francesa que ha tingut a l'Àfrica, i només cal veure la selecció francesa amb els Mbappé, els Dembélé, els Kanté i companyia.
Sí, sí. Bueno, per acabar, te pregunto per els del Villarreal. L'altre dia te vas llegir el tema de Sergio Rier, bueno, és una gran oportunitat de mercat per al Villarreal.
Sí, algú
parla de, claro, ese puntet de Rier de no a voltes estar a lo que toca, però en 28 anys molt perdut hauria d'estar un tipo sabent l'oportunitat que li ha caigut amunt i que te quir d'una Emery diente te necessite, no?
Sí, a més una Emery l'ha tingut al Paris Saint-Germain, vull dir que si algú coneix el potencial de l'Aurier és el una Emery. És cert que és un jugador, és capità ara mateix de la selecció de Costa de Marfil, és cert que és un jugador una mica dispers, d'acord, a voltes, a vegades doncs per posició, a vegades es fica en uns líos que no li toquen, però entenc que el Villarreal pot ser un bon lloc per tenir tranquil·litat. És un jugador que ja està madur, està a prop de la trentena d'anys, un jugador que en altres circumstàncies el Villarreal no podria haver fitxat, però és una situació d'oportunitat de mercat, és un jugador que estava lliure. És cert que ell ha funcionat tant en defensa de 4 com en defensa de 3 i com a carriler. És un futbolista que ja el veureu, que és molt alegre, que és molt potent, que va i torna, és un jugador que és molt exuberant físicament, i que a més quan arriba a dalt és molt optimista, perquè ell sempre pensa que pot fer-ho bé, i a vegades doncs, és una mica desordenat a nivell defensiu, però si hi ha algun entrenador al món que sigui capaç d'ordenar-lo, jo crec que és l'Unai Emery, que l'ha portat, i que jo crec que aquesta aquest missatge d'escolta, jo t'he rescatat de la cola del paro, jo t'he rescatat de que no tenies equip, t'he portat a Vilarreal, que és un equip que juga Champions League, per tant, crec que l'hauria... haurà de baixar una mica al cap, centrar-se, perquè si està centrat és un jugador molt important, no? Com vam veure amb el Tottenham de Mourinho, on realment doncs, va donar un molt bon nivell.
I així ha començat en plan Pelé, Dan Juma, i un xaval que havia, que per mi me crec que pot donar coses com és Boulaye Dial. Tens controlat a Boulaye? Sí. Perquè així li està costant, eh?
Sí, li està costant, i és estrany, perquè va començar molt bé aquella Supercopa d'Europa, no? Que malauradament Villarreal va perdre els penaltis, va deixar aquella assistència de tacó, no? D'esperó al Gerard, un jugador que es mou molt bé, que pot compaginar molt bé amb el Gerard, que és un jugador amb certes similituds amb Bacambú i amb Canvi. Jo crec que el Villarreal volia continuar en aquesta línia, un jugador que ataca bé l'espai, que és potent, i que segons estic veient li està costant. A mi m'estranya, jo no crec que sigui un tema purament esportiu, perquè qualitat en té. No sé exactament quin és el tema intern, però jo aquí no m'hi fico perquè no tinc aquest coneixement, i per part de l'Anjuma està volant. L'any passat a la Premier League, a la segona divisió d'Andresa, ja va estar realment bé. El Bournemouth és un extrem dels que ja no queden, perquè és potent, és àgil, és vertical, i aquest tipus de jugador, Javi, a la Lliga no n'hi ha gaires. Hi ha gent que el pot comparar amb el Samu, però són diferents. El Samu és més de rebre el peu i driblar, i el Danjuma tant rep el peu i arranca com és capaç de córrer a l'espai, no? I a més també està tenint en cert golejador. El dia del Metropolitano va sortir i va marcar aquell golaç a passe del Jeremy Pino. L'altre dia dos gols en Lliga, gran partit, millor dit, al Trafford, encara que no va poder marcar. Bueno, doncs ha començat com un coet, i és un encert total, no?, per part de la direcció esportiva del Villarreal.
Alberto, que gràcies per este temps, i per explicar-m'ho també.
Molt bé, una abraçada a tots, que vagi molt bé.
Bueno, pues esta es la opinión de Alberto Jogo, especialista en fútbol africano, y bueno, ell diu que dia va a pegar el petardo segur, no,
Que apurant al màxim de que diguem que el Villarreal llevan Villarreal fora el 31 de desembre, se n'anaren ese dia i el 6 de febrer després de la final ja vingueren directament així, se perden 4 jornades de Lliga i 3 rondes de Copa.
Joder. I se podrien, i són segur Mandi.
Jo crec que hauria d'anir a segur.
Orier, Mandi, Dia, 3.
Bola, també.
Chugüece,
jo si estava, crec que el convoquen segur.
4.
I veurem Danjuma.
Danjuma, que li té que ir d'ar Bengal. No mareges a Danjuma, Marta? Que se'n vaig a Bengal, se'n vaig en Nigèria.
Que li sé a Chugüece a soles.
Perquè, claro, és que l'altra és que els eliminen pronte. És que les últimes semifinals de la Copa d'Àfrica són Argèlia, Senegal i Nigèria contra Túnez.
Pues això, 4 partits de Lliga, 3 de Copa del Rei en esta Copa d'Àfrica. El Villarreal més africà de la història. Claro, el futbol tira per ahí, Cada volta més africans, en tots els equips n'hi ha ja, Potents, ràpids, atletes, i cada volta juguem millor. Per cert, què passa amb Bilbao? Que vam ser els últims en jugar quan van entrar tots, i anem a ser els primers en jugar quan tornen a entrar tots, no?
Sí, un any, 7 mesos i 22 dies, és a dir, 600 un dia després,
joder,
torna.
600 dies fa que no va la gent al futbol al complet en Sant Mamés.
Al complet, i tornarà amb un Bilbao-Villarreal, igual que l'últim partit allí.
Jo vaig estar a aquest partit.
Jo també.
Sí, i va vigir d'ahir.
Descans en paz.
Sí, van dir, ja s'acabó el futbol en gent. Un any i 7 mesos, Rubio, tardarem en tornar. Me cago en la mar, tio. Que coses que passen.
I això és l'altre, per la normalitat absoluta, falta que tornen els desplaçaments fora,
No, però ja se pot,
Si tu vols anar, pots, en el teu cotxe.
Sí, ja pots.
Ja, però vull dir, com tota la vida en l'agrupació.
Organitzarem un viatge, Rubio.
Home, Bilbao és un bon lloc, És un bon partit de futbol, És un bon camp, no està gens malament. 2:38, cridem al del B o parlem de la FIFA?
El del B, va.
Va, pues, sí, que és més seriós. Una pausa, sí, no que no siga seriós el de FIFA, sinó que és un partit oficial de Primera Federació, Primera Ref, diuen?
Sí, Primera Ref.
¿Juguen contra?
Contra el Sevilla B.
Vale, pues nos espera Adri de la Fuente, defensa central acompañante de Pablito Iñiguez.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. ¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com. Se apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials. ¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de València 1525.
Sessió de treball del Villarreal Club de Futbol Rubio. Bones notícies perquè hem vist prou bé als lesionats, a tots.
Sí, ja pràcticament tots fent treball normal.
Chuguece chutant a porteria, Gerard chutant i més en potència i sense problemes, Coquelin, que recordeu que se'n va anar del país del partit del Betis. Per què no juguen les xiques, Marta?
Pues resulta que juguen contra el Granadilla Tenerife i les xiques tenen problemes per a volar cap així.
Per tant, han demanat no jugar el partit. Estem a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol diga partit ajornat. Se jugava quan?
Se jugava demà a les 12.
El B és el que juga, per tant, centrem l'atenció del cap de setmana en ells, Rubio.
Sí, el diumenge a les 5 de la vesprada tenen 16 punts, defenen el liderat, aunque passarà el que passarà, però bueno, encara així n'hi ha que guanyar, que el Sevilla Atlético només té una victòria en l'acabada de temporada.
Saludem a un dels futbolistes d'aquest equip del Villarreal, Adri de la Fuente. Adrià, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contra el penúltimo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque supongo que difícil será.
No, eso está claro, no. Al final la clasificación, llevamos 6 partidos y... igual que ahora mismo está como está, pues dentro de un par de jornadas, 2-3, puede estar completamente diferente. Así que, como tú dices, no, eso no tiene nada que ver.
Ya, pero habéis empezado como un tiro.
Sí, la verdad que sí. Es cierto que tuvimos una pretemporada donde los resultados no se dieron como esperábamos, pero creo que eso nos sirvió, ¿no?, para darnos cuenta en el momento en el que estábamos y todo lo que teníamos que hacer para mejorar. Y como bien dices, al final el equipo en temporada ha empezado como se esperaba, vamos, como nosotros mismos esperábamos.
¿Y la categoría la esperabais así, como es?
Bueno, al final sigue siendo una segunda B, pero realmente todos los equipos que estamos en los dos grupos, creo que cualquiera puede estar arriba y cualquiera puede estar abajo. Quiere decir eso que cada partido prácticamente es una final, ¿no? No hay equipos como hace años que se sabía que uno o dos equipos iban a estar arriba y los demás pues ya se vería, sino que creo que esta nueva categoría cualquier equipo puede luchar por estar arriba, entonces bastante más dura que años anteriores.
Sí, yo veo que es, a ver, yo creo que es una segunda división, en un 70% es casi, hay muchos equipos que en segunda división estarían sin problemas, además como dices tú, hay un nivel ya más alto. Yo creo que es un acierto lo que han hecho, para mí, es más competitiva, hace que los jugadores que estéis en ella crezcáis más, ¿no? Porque en la segunda B había muchos partidos que los rivales eran realmente inferiores, por lo tanto era gente que jugaba más a encerrarse, a esperar. Ahora hay más alternativas, ¿no?
Sí, eso está claro, ¿no? Como te he dicho, al final hace un año, dos años, había partidos, pues como tú dices, ¿no? Que se hacían aburridos incluso de jugar, ¿no? Imagínate de verlo a los que lo verían de fuera. Y bueno, realmente este año pues es un acierto el que hayan creado esta categoría porque como te he dicho antes, ¿no? Creo que cada partido puedes esperar cualquier cosa y es muy atractivo tanto de ver como de jugar.
Oye, ¿cómo se lleva lo de alternar un día con Unai, un día no, o una semana sí, otra no? ¿Cómo lo vivís vosotros, los que estáis en Elbe, esa posibilidad de estar siempre ahí a caballo?
Bueno, al final, cada vez que subimos a entrenar con ellos es un premio, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que saber que nuestro sitio está en Elbe, pero bueno, cada vez que subimos, pues es un orgullo, ¿no? El poder trabajar con unos jugadores que están al nivel que están, que han ganado hace poco una Europa League, que han jugado otra final europea, o sea, es un premio, ¿no? Pero, como te digo, siempre con los pies en el suelo y sabiendo que nuestro sitio está en el B y que tenemos que competir el fin de semana en el B.
Tú te has creado una cantera de máximo nivel, con equipo también referente. ¿Ves a los jugadores del Villarreal a nivel S, es decir, ya top? Cuando los ves ahí, entrenas con ellos y dices, joder, ¿qué nivel o qué?
Sí, por supuesto, como te he dicho, ¿no? Al final una Europa League no se gana todos los días y es un torneo muy complicado, ¿no? Creo que se han ganado el derecho a ganarla, por supuesto, por la manera en la que entrenan, en la que compiten, y se han ganado el derecho a estar donde están ahora mismo, ¿no? A poner al Villarreal donde creo que se merece incluso, ¿por qué no?, bastante más.
El Sevilla Atlético, ¿cómo esperáis el partido?
Bueno, ellos vienen con necesidades de puntuar y sobre todo de ganar, ¿no? Por el lugar en el que están en la clasificación, pero nosotros lo que tenemos claro es la manera en la que queremos jugar nosotros y que queremos que el partido se juegue tal y como queremos nosotros. Entonces, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, nuestro fútbol, nuestra manera de jugar para que así sea.
Pablo Iñiguez al lado, ¿cómo lo lleváis? ¿O cómo lo llevas?
Muy bien, la verdad que no lo conocía, porque él había estado en la cantera y yo no había llegado aquí, pero desde el primer momento creo que nos hemos llevado muy bien, creo que nos entendemos muy bien dentro del campo, pero igual que pasa con Pablo, pasa con los otros dos centrales, ¿no? Con Badic y con Martín, creo que los cuatro entrenamos siempre al máximo para ponérselo difícil al míster y sobre todo, pues eso, el llevarnos bien y que al final lo que importa es el equipo.
El niño Josifov, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad que bien. Va aprendiendo un poco español, le vamos enseñando poco a poco, pero bueno, la vista está, ¿no? Que ha jugado poco con nosotros y los goles que lleva.
Sí, la verdad es que sois un equipo muy divertido de ver y muy de Álvarez también, ¿eh? Muy del técnico que yo creo que ya es, bueno, es el padre de casi todos los que estáis ahí ya, ¿eh?
Sí, al final él lleva mucho tiempo en el B y conoce mucho la categoría, conoce jugadores, entrenadores y bueno, al final, pues como él nos pide rock and roll, que es así como lo denomina y nosotros intentamos darle rock and roll.
Sí, la verdad que sí, yo alucino cómo conoce la categoría, cómo conoce los equipos, a los rivales, a los entrenadores, es una enciclopedia de esto, ¿eh?
Pues imagínate nosotros, ¿no? Todas las semanas los vídeos que tenemos de jugadores, de dónde han estado, de los goles que han hecho, imagínate, o sea, él intenta siempre ponernos pues en todas las situaciones que se nos pueden dar en el partido, ¿no? Semana tras semana.
Oye, el domingo es un partido, no juega el primer equipo, solo jugáis vosotros, jugáis en casa, es una buena hora, no hay excusas. Joder, a ver si la llenamos, ¿no? ¿O qué? Ya no hay restricciones raras. No estaría mal que tengáis un ambientazo de esos, vais primeros, no sé, ¿qué tiene que pedir la gente?
Hombre, no estaría nada mal, la verdad, porque luego cuando vas a campos, como por ejemplo el otro día en Sabadell, pues se nota mucho que ellos tienen a su afición, que te aprietan, que cuando van las cosas mal, pues empujan y nosotros pues en el mini, imagínate, ¿no? Con la buena dinámica en la que estamos, lo bien que nos vendría. Pero bueno, como bien dices, ¿no? El primer equipo no juega, ¿por qué no, no? Todo el mundo que pudiera, pues que fuera el mini, que seguro que se lo va a pasar bien.
Yo creo que va a haber un ambientazo. Gracias, Adri, cuídate mucho.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues este és Adri de la Fuente i el seu partit davant del Sevilla Atlético. Com se fa per anar al futbol, Marta, si vols anar? Encara poden fer-ho la gent que vulgui? I ara ja està quasi liberat el tema,
sí,
no?
Sí, hasta completar el aforo del camp se pot demanar el QR entrant en la pàgina web del club.
2:50. Algo que diu Rubio de la Fuente del B i de més? O...
Que espere que se plene el camp.
Jo també, la veritat.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Tornen les falles a Borriana. Viu del 8 al 12 d'octubre les falles més especials de la història amb la plantà, els premis, tres mascletaes, la nit del foc, l'ofrena i la crema. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir dels monuments artístics i de les nostres festes més representatives. Amb seguretat i responsabilitat. Viu les falles del 2021. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana. Fent camí junts per a recuperar les nostres tradicions. Aprovecha les noves instal·lacions multimarca de Seat, Cupra, Opel i Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En les instal·lacions de sempre de Seat Villarreal. Te esperamos.
Bueno, per a tancar el programa, estem parlant del FIFA 22, que és el joc que acaba de dir, en el que nominen els futbolistes, els donen una carta i els donen un nivell de futbol, és a dir, de les seves virtuts, no?
Sí, Rubio? Sí, sí.
Vale. Han mirat el Villarroel de futbol, Marta, i mos ha dit el què?
Pues que els dos millors són Gerard Timparejo a un 86 en la carteta.
O sigui, 86 de mitja. I els pitjors?
Els pitjors són Raba 72, Jeremy 73 i Foy 75.
I ustedes dos que millor estan ara mateix, que seria Foy i Jeremy Pino, són els que menys tenen. Si te diguera, Aixina, qui és el més ràpid, qui és el que més xuta, qui és el que diuen en la carta que és el millor, què serien?
El que més passa Parejo, el que més corre Chukwueze, el que més regateja Gerard.
Vale, i si te preguntara futbolistes de la puntuació paregudes nostres, per exemple, en 86 punts, que és la puntuació top que tenen en el Villarreal, qui està?
Pues en Jordi Alba, per exemple.
Té 86.
Sí.
Algú més?
En després estaria Carvajal i Coque en 85.
I algun futbolista així a nivell europeu, perquè coneguem? No sé.
Marez té 86.
Marez és el de...
El del City. Varane sí. 86. Laporte té 86.
I els bons bons quan tenen?
Pues, 90.
Claro, Cristiano té 91, De Bruyne 91, Neymar 91, N'Golo Kanté 90.
Rubén Ripoll és l'entrenador de l'equip FIFA del Villarreal, perquè a Sony un campionat de tota la lliga de FIFA de maquinetes. O sea, poca broma. Rubén Ripoll, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Cómo funciona una competición como la que vais a jugar vosotros?
Bueno, al final es un torneo donde hay varios clubes, en este caso nosotros representamos al Villarreal, pues todos los clubes de primera y segunda división se enfrentan en una primera fase de grupos, en fase liguilla, y bueno, después hay una fase de playoffs, que son las eliminatorias, y de ahí sale el campeón del torneo, y bueno, cada vez está creciendo mucho más el sector, y encantados nosotros por seguir.
Tú ya estabas en el Villarreal el año pasado, ¿no?
Sí, llevo 3 temporadas con ellos, digamos, gestionando el equipo y los jugadores. Uh-huh. Entonces, cada año, pues bueno, este año hemos continuado con un jugador, que es Adrián, que lo teníamos la temporada pasada, y hemos fichado 2 jugadores nuevos.
Oye, ¿y de dónde ficháis a la gente que maneja? ¿Cómo te enteras que hay un tío que tiene un nivelazo? ¿De los campeonatos así amateur, de la gente que controláis? ¿Cómo fichas tú un jugador para jugar al FIFA?
Sí, pues hay un poco de todo. Primero porque muchos de los eventos se juegan online, entonces quieras o no, pues hay unos rankings dentro del propio juego, del FIFA, entonces a partir de ahí pues puedes un poco hacerte la idea de quién está en posiciones altas, pues teóricamente es porque tiene mejor nivel. Entonces después contactas con el jugador, le haces varias pruebas contra jugadores de nivel internacional, ves un poco cómo son mentalmente también, porque es muy importante el tema de mentalidad, el tema de la concentración. Uh-huh. Porque también hay torneos que son presenciales, son en platós de televisión. Uh-huh. con gente que te están viendo, entonces es muy importante tanto la habilidad del jugador como también la mentalidad, para que en esos momentos clave, pues que no se ponga tenso y nervioso y que pueda jugar a su nivel.
Buscar jugadores de un equipo en su ciudad, bueno, Madrid-Barcelona es fácil, pero para equipos como el Villarreal, el Eibar y compañía, complicado, ¿no?
Sí, pero es lo que te comentaba. También como son muchas veces torneos online, pues al final, quieras o no, pues puedes buscar jugadores de toda España y de todo el mundo realmente. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, el Villarreal es un equipo que desde un principio ha apostado por los eSports, está muy contento con el proyecto, yo encantado con ellos y pues bueno, seguimos ahí evolucionando.
Oye, ¿qué repercusión tiene ahora mismo? ¿Qué control tenéis sobre la gente que sigue los eSports y sobre todo la gente del fútbol?
Bueno, a ver, cada año está creciendo, quiero decir, por ejemplo, el evento de la Liga, que es la competición, digamos, principal española, digamos, pues oye, reparte 200.000 euros en premios. Después, pues bueno, vas conociendo, hay jugadores que de la primera plantilla, por ejemplo en nuestro caso, cuando fuimos a presentarnos con el Villarreal, pues fuimos con Pau Torres, con jugadores de la primera plantilla, y también, pues quieras o no, pues te da ese plus de motivación y de extra de poder sentirte importante, de que estás en un club de primera división representándolos, con lo que eso conlleva. Y bueno, tiene pinta de que cada vez pues los números, tanto de seguidores como de premios, como de torneos, están no paran de crecer realmente.
Pau, Alberto Moreno creo que juegan, ¿no? Que son, bueno, sí. Pau dice que tiene nivel. Yo creo que jugó con Ibai aquel campeonato que hicieron.
Sí, no hizo nada mal.
Ya, pero se ve que juegan. Bueno, los jugadores yo sé que juegan bastante.
Sí, cada vez hay jugadores de, bueno, que al final son personas también como todos nosotros, son chicos jóvenes realmente. Y también pues juegan a sus videojuegos, si quieras o no, pues el FIFA en este caso, como se asimila mucho al fútbol real, sí. Pues es un juego que normalmente, pues sí, muchos de los jugadores pues también juegan, también lo practican, y bueno, a veces los encontramos vía online y echamos alguna pachanguilla con ellos.
¿Saber de fútbol ayuda o no? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, a ver, siempre ayuda, por supuesto, porque, a ver, para conocer un poco las temas de formaciones, tema de los jugadores que poner, porque al final jugamos en un modo donde cada uno tiene que seleccionar el jugador. Entonces, si te conoces, el jugador es zurdo, si no es zurdo, si es más alto, si no es más alto, si, yo qué sé, si va bien de remate de cabeza, pues quieras o no, el muñequito dentro del juego simula lo que es el jugador. Por lo tanto, si conoces un poco lo que sería el fútbol, los equipos, jugadores, te ayuda a ese primer paso de conocimiento de lo que serían los jugadores dentro del juego.
Ahí quiero llegar yo, a las cartas y a los números. ¿Hay un grupo de, no sé, expertos o de fenómenos o el juego en sí que puntúa al jugador según su rendimiento? Realmente hay clubes que incluso ese registro lo utilizan porque es bastante real. Es decir, en la carta de un juego o de un jugador, como has dicho, por ejemplo, cogemos a Parejo, ¿vale? Pues en Parejo te dice que es lento, como un tractor, pero es muy seguro en el pase, es un jugador que tiene mucha visión de juego, es un jugador que tiene mucha personalidad, que tiene un buen disparo. Claro, todo eso luego el jugador dentro del juego es así. A mí lo que me mosquea un poco es que los dos mejores del Villarreal son Parejo y Gerard con 86. ¿Esa es una buena puntuación?
Ah, es buena puntuación. Lo que pasa es que a veces no únicamente te tienes que guiar con la puntuación global.
Vale.
Es lo que tú decías, después hay que ver que tenga ritmo. Por ejemplo, a veces a Parejo le ponen poco ritmo, si no quiero recordar. Entonces al final, claro que es lento. Entonces dentro del juego, pues tienes que ver, a ver, que tenga una media un poco de todo correcta. Porque al final, si tiene mucho muy, muy buen pase o muy buen tiro, pero es muy, muy lento, al final no lo vas a poner porque vas a decir, oye, pues no me va a llegar a saber defender o abarcar ese centro del campo. Entonces hay que mirar todos los numeritos un poquito dependiendo de tu estilo de juego, si juegas más a posesión, si juegas más a contraataque, es un poco estudiar cada uno de los jugadores con sus habilidades.
Ya, pero a mí me dicen los que juegan a esto que hay que pillar los chetados, los que corren. Aquí si no tienes tíos que corren, estás muerto.
Sí, sí, exacto. Muchas veces, sobre todo, cada año es eso, los delanteros o los extremos, al final lo que buscas es velocidad, y después pues dar un pase, último pase o algún centrito y para adelante. Entonces sí que es verdad que la velocidad normalmente es fundamental y es una de las habilidades más importantes dentro del FIFA.
Tú puedes llamar al señor FIFA, dile de mi parte que ponerle 75 puntos a Juan Foyt es para correrlo a gorradas, vamos, para matarlo. 75 Foyt, no, 75 es tropa, ¿no?
Sí, hombre, hay algunas medias que es lo que tú dices, que al final te quedas un poco con el interrogante, ¿no? Pero, pero bueno, estás dejándose en un juego y sobre todo lo bueno que tiene en este caso el FIFA es que, digamos que como cada jornada de liga, digamos, si esos jugadores van evolucionando, digamos,
puedes crecer, sí.
Claro, cada semana sacan esas cartas especiales que lo que hacen es simular la progresión que tiene ese jugador. Si ahora mismo estamos viendo que está dando que tiene un jugador de 76 de media y ese jugador durante toda la temporada está haciendo una gran temporada, le suben las medias, le sube la velocidad, le sube el ritmo, entonces digamos que se van adecuando a la realidad teóricamente.
Vale, Danjuma ha salido el equipo de la semana. Danjuma es un chollo en el juego este ahora mismo, ¿no?
Claro, exactamente, es un jugador que se está saliendo realmente del fútbol en los partidos de liga, entonces que eso no, pues esta carta ahora mismo pues va a ser cotizada realmente.
Pues no res, tú, está bien. ¿Vamos a ganar nosotros el Villarreal en este campeonato o cómo lo ves?
Bueno, esa es la idea. La temporada pasada quedamos terceros,
no,
terceros
está mal.
De España.
No está mal.
Así que no está nada mal, llegamos al podio, así que esta temporada como mínimo el objetivo es lo mismo, estar entre los tres primeros, ojalá sea así, y vamos a luchar por ello.
Rubén, gracias por explicarlo.
Muy bien, un placer, muchas gracias a vosotros.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robustress, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióncaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robustress.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestra. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Premta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en camino Sedresín número de Villarreal.
Ale, que es hora de tancar, que mon pasem de l'hora. 3 i 4, pues ja sabeu, n'hi ha campionat de futbol de FIFA. Tu jugues, Marta, i ses coses o no?
Alguna volta, alguna patxangueta en el meu germà.
Tu, Rubio?
En casa d'algun amic, però poquet.
Poquet, hi ha gent que li maneja, no?
Sí.
És paregut al futbol real?
Bueno.
És prou més paregut que quan jo jugava, sí, eh?
Sí, ha millorat prou, però tampoc acaba de simular-lo del tot.
Bueno, lo de les puntuacions, a veure, n'hi ha algunes que són un poc rana, però sí que és veritat que més o menys no fa una idea de lo que és el tío, no? Però si mires parejo, no? És lento, la passa bé, te bon chut, te bon pase, ¿no?
Y al final te un buen número.
Sí, al final te un buen número, o sea, es un buen futbolista.
Sí, pero bueno, si comences a hacer comparaciones, no acaba de ser muy correcto lo que puntúen.
Sí, es inglés, dos en van un pau de mare, pero bueno. ¿Puedo quedar tranquila, Cata, que no venga el del Newcastle y nos compre algo?
No, no vendrá. Dir que, bueno, si algú té curiositat, crec que avui donen la llista dels totxes que opten al Baló d'Or i també al Raymond Kopa, que és el Baló d'Or sub-21. A veure si, si n'hi ha sorpresa i n'hi ha algú dels nostres.
Estarem atentos i ho contarem. 3 i 5, adeu i gràcies.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.